Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La policia municipal s'assuma aquest dimarts a la resta de col·lectius essencials que des de la setmana passada s'estan vacunant contra la Covid-19. Uns 200 agents han començat a rebre avui la primera dosi d'AstraZeneca en els punts de vacunació que ells mateixos han triat a través de l'aplicació La Meva Salut. El procés d'immunització, que en un principi s'allargarà fins divendres, arriba després que el cos s'hagi vist afectat en les últimes setmanes per dos brots de coronavirus a les seves files. Una dotzena de casos positius van obligar a posar en quarantena un 25% de la plantilla. De vacunació en parlarem també amb Valentí Pineda, pediatre infectòleg del Taulí i membre del Consell Assessor de Vacunació de la Generalitat, qui ha afirmat que és indispensable començar a vacunar les persones majors de 80 anys, un procés que arrencarà en pocs dies.
Titulars.
Altres temes de la jornada que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
Patronals i sindicats exigeixen que es formi govern a Catalunya tan ràpid com sigui possible.
Els agents econòmics i socials asseguren que un executiu estable és imprescindible per superar la crisi actual. Ramon Alberic és president de la Cambra de Comerç de Sabadell.
La formació del govern sigui ràpida i que ens porti un període d'estabilitat, perquè és el que ens cal. Jo crec que necessitem que hi hagi una unitat de govern perquè tregui immediatament el país de la crisi sanitària i després que també pugui treure el país de la crisi econòmica.
Un pla de xoc social o ajudes directes als empresaris són algunes de les reivindicacions que patronal i sindicats han posat damunt la taula.
Els establiments que permetin l'entrada d'animals lluiran a partir d'ara un logotip creat pel grafiter local Werens.
A la imatge que s'ha presentat avui s'hi poden identificar un gat, un gos i les característiques flors creades pel grafiter. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Benestar Animal, Marta Morell, apunta quin és l'objectiu de la iniciativa.
Amb aquests criteris establerts, el logo que tenim aquí, doncs ens agradaria que estés a l'entrada dels comerços i així només entrant ja saps si pots entrar amb el teu animal o no pots fer-ho.
El logotip també s'afegirà a les armilles que duen els agents cívics i a unes mascaretes creades per l'ocasió i que repartiran amb l'ajuda de les entitats animalistes de la ciutat.
Àngel Martínez, capità del centre d'esports, serà el gran protagonista de l'Hotel Suís d'avui a partir de les 2.
A les portes de visitar l'Espanyol, l'exjugador perico analitzarà el moment actual dels arlequinats en el dia que l'equip d'Antonio Hidalgo ha tornat als entrenaments.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Adel Flores, molt bon dia.
Hola, bon dia. Els núvols baixos, aquests bancs de boira que a primera hora del matí hem tingut en força nombrosos i extensos, han anat minvant, en principi ràpidament, pel sud del país, però els ha costat més. De fet, els està costant encara en zones del litoral prelitoral central, cap a la depressió central. Han de minvar encara més a primeres hores de la tarda, però localment no acabaran de desaparèixer, tot i que sí que l'ambient estarà força més assolellat també en aquests sectors durant la tarda. A la resta, amb força sol, amb alguns intervals de núvols prims, poca cosa, temperatura més alta, ja no tenim aquest ambient tan fresc que teníem ahir i en canvi avui veiem moltes màximes que podran superar els 15, 16, 17 graus especialment cap a l'interior de les comarques de Girona, amb un vent de component sud i sud-oest més reforçat entre el sud de la Costa Brava i la costa central. En aquest sector podem veure l'onatge més alterat i fins i tot alguna zona on fins i tot les onades poden arribar a superar els 2,5 metres d'alçada. És el cas, per exemple, del sud del Cap de Begú, extrem nord també de la costa central. Amb una temperatura, com dèiem, que serà més alta. Demà també valors força suaus de temperatura durant les hores centrals del dia i menys núvols baixos a primeres hores del matí, tot i que sí que amb alguna boirina o banc de boira cap a les zones de la depressió central o també cap a baix del Prepirineu. Però en conjunt demà, el dia força més assolellat. És tot, d'augment ho deixem aquí des de l'Estació Meteorològica de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres catalanes, aquesta hora hem de destacar els 3 quilòmetres de retencions que hi ha a la C32 a l'enllaç amb la B20 a Sant Boi de Llobregat a conseqüència d'un accident, retencions per anar en direcció a Barcelona. També hi ha un carril tallat en aquesta via, com dèiem, a conseqüència d'aquest accident. I com funciona aquesta hora el transport públic? Ens ho explica des del Transmet el Javi Torres. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Molt bon dia. Passant 5 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Ja ha vacunat 10.800 persones contra la Covid-19, de les quals 4.427 ja han rebut la segona dosi i, per tant, han completat el procés d'immunització. Són majoritàriament gent gran interna en residències, sanitaris i sociosanitaris, i des de fa uns dies també es vacuna el personal essencial, dins del qual hi ha els agents de seguretat. Efectius dels Mossos d'Esquadra van rebre la primera dosi de la vacuna al Casal Cívic de Marinals, reconvertit la setmana passada en punt de vacunació massiu. A partir d'avui la rebran els de la Policia Municipal. En total, Pere, es vacunaran uns 200 agents de la plantilla.
Entre avui i demà, 200 a 2 centenars d'efectius de la policia municipal, la major part de la plantilla actual, rebran la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca. És la que s'està administrant al personal essencial menor de 55 anys, ja que la seva eficàcia no està contrastada més enllà d'aquesta franja d'edat. A diferència de la setmana passada, els agents del cos de seguretat local han hagut de triar a través de La Meva Salut el lloc on anar a vacunar-se, tots plegat després d'omplir l'autorització pertinent. El procés d'immunització dels agents de la policia municipal arriba després que el cos es veiés afectat per 2 brots de coronavirus que van obligar a posar en quarantena el 25% de la plantilla.
A més de la vacunació dels serveis essencials, en els pròxims dies se subministrarà el vaccí als majors de 80 anys que no viuen en residències. Un pas que el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Taulí, Valentí Pineda, considera imprescindible. De fet, en declaracions al programa Matí ha assenyalat que aquest hauria d'haver estat un dels primers en col·lectius en rebre-la.
Importantíssim, vital, jo és els primers que hagués fet, tanta importància, quasi tanta importància tenien els avis de les residències com els avis que no estaven a les residències. La mortalitat ha sigut molt més alta de residències perquè conviuen junts, els cuidadors entraven i sortien, tenien els seus contactes fora de les residències. Evidentment és molt més alt l'impacte de mortalitat a les residències, però home, jo tinc unes ganes terribles, poder perquè tinc pares de més de 80 anys, potser soc parcial amb el que diria ara, però tenia unes ganes terribles de que comencessin en els majors de 80 anys ja i de seguida i corrents. I quan acabem els 80, 75, i quan acabem els 75, els 70.
Pineda, però, apunta que la distribució per part de les farmacèutiques està marcant el calendari.
De fet, una de les marques de vacunes que s'està administrant, la d'AstraZeneca, està pensada només per a menors de 55 anys. La de Pfizer i Moderna, més efectives en les persones grans, estan arribant a un ritme més lent del que es voldria. Pineda assegura que el ritme actual no es pot assolir la fita d'arribar al 70% de la població immunitzada a l'estiu.
En aquests moments no, el que passa que, com heu vist aquests dies, sembla ser que entraran 3 o 4 vacunes noves, la de Janssen, la de CureVac, Novavax i la de Sputnik. Sembla ser que l'Agència Europea del Medicament té previst aprovar-les entre el mes de març i abril, i això sí que probablement dispararia l'oferta de vacuna i a lo millor podríem augmentar molt el ritme, però si no s'augmenta el ritme és evident que el 70% de vacunats abans de l'estiu és en aquests moments inviable.
El doctor del Taulí també ha desmentit que una persona vacunada pugui transmetre la malaltia. Segons Pineda, encara no es disposa de prou informació per fer aquesta afirmació i, de fet, els primers estudis realitzats a Israel n'apuntarien tot el contrari.
Més enllà de les vacunes, com evoluciona la pandèmia a casa nostra? Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot i la velocitat de contagi s'han incrementat respecte d'aquest dilluns. El risc de rebrot ha pujat lleugerament fins als 225 punts, mentre que la velocitat de transmissió s'enfila fins al 0,75, 5 centèsimes més que ahir. Per contra, la incidència acumulada 14 dies torna a recular i ara se situa als 300 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat una trentena més de casos positius que eleven la xifra global fins als 14.799. En canvi, no hi ha hagut defuncions, que es mantenen estables des del cap de setmana en les 507. Al taulí hi ha 131 pacients ingressats per Covid-19, dels quals un total de 41 són a l'UCI o la unitat de semicrítics. I parlem de la pandèmia, però des del punt de vista econòmic, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha acceptat un recurs de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració que denuncia que el tancament del sector no s'ajusta a la llei. Així ho ha anunciat el president del Gremi de Sabadell, Jordi Roca, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que volem és el mateix que vol tothom, que no pot ser que aquestes restriccions són exagerades i aquestes restriccions discriminatòries, doncs que cada vegada no s'ajusten a dret per enlloc, que no hi ha cap manera de que es pugui, justificar, que no tenen una argumentació tècnica, que és de fet per demanar indemnitzacions.
Unes indemnitzacions que podrien arribar si el TSJC conclou que els tancaments no han estat ben justificats per part de l'administració. És una via que ja s'ha aplicat al País Basc, on la justícia va acceptar que reobrissin els locals de restauració en considerar que amb les mesures de seguretat aquests establiments, però, no són perillosos.
Aquest és el desenllaç que també busquen els restauradors catalans, que ja han presentat un recurs al TSJC i que el tribunal ha acceptat. Com explica Roca, un primer pas és que els permetin reobrir per imperatiu legal, sobretot en la franja dels sopars. Després ja es plantejaran demanar indemnitzacions.
Nosaltres som conscients de que ens utilitzen també com a exemple per tothom. I nosaltres, fins a certes coses, ja estem d'acord. I si l'exemple té de ser que expliquin doncs una distància, una mascareta, que ja ho fem, uns horaris restringits per la tarda o en alguna manera de que no hi hagi, que no s'acumuli gent, també ho acceptem. Però tot això té de ser que es puguin fer sopars, perquè té d'estar actiu el nostre RAM fins a les 10 com tothom.
Per altra banda, més d'un miler d'establiments de tot l'Estat s'han unit sota el paraigua de l'hostelleriadetodos.org, una plataforma que ha denunciat l'Estat perquè indemnitzi els locals amb el 75% de les pèrdues que han tingut durant l'any 2020.
3 minuts per arribar al punt de 3:15. Atenció a aquesta dada. La pandèmia ha fet disparar els expedients de regulació d'ocupació, passant dels 6 registrats a Sabadell el 2019 als 3.049 de 2020. Les restriccions i el tancament del comerç i la restauració serien les causes d'aquest fenomen, segons el Consell Intersectorial d'Empresaris.
El sector de l'hostaleria i la restauració ha tancat l'any amb 774 expedients de regulació d'ocupació, un quart dels presentats a la comarca. Seguidament hi ha el comerç a l'engròs i el detall, que amb 640 suposa un 21% del volum global. Per sota, amb 295, trobem la indústria manufacturera, abans de topar-nos amb la construcció, activitats sanitàries i serveis socials o l'educació, amb xifres menors. Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, apunta que els sectors més afectats veuran aquest any recuperacions a dos ritmes.
El comerç, l'hostaleria, l'impacte ha sigut molt fort, però l'efecte rebot o l'efecte recuperació, a mesura que tornem a la normalitat, també serà més ràpid i esperem que ja sigui molt durador. En canvi, a la indústria, l'impacte aquest, que és estructural, la pandèmia l'ha accentuat molt, però la recuperació i la transformació de la indústria és molt més lenta i molt més complicat, perquè són factors més profuns, més de llarg recorregut.
Les dades de la comarca mostren tendències similars amb comerç i hostaleria al capdavant, seguida de les indústries amb 1.693 EROs actius a mes de desembre. Per contra, els sectors menys afectats a la ciutat per EROs són les indústries extractives, l'energia elèctrica i el gas i l'administració pública.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Els agents econòmics i socials coincideixen en demanar als partits polítics que no retardin la formació d'un nou govern a la Generalitat. I és que la crisi derivada de la pandèmia demana aplicar mesures per promoure la reactivació econòmica com més aviat millor. Entre les prioritats dels sindicats hi ha un pla de xoc social que inverteixi en serveis públics, mentre que les patronals aposten per les ajudes directes a les empreses. Tothom ha lamentat la baixa participació en unes eleccions marcades per la pandèmia i pel desencís, diuen, en la política.
Així ho conclouen des de Comissions Obreres i UGT, que creuen que cal començar ja amb la reconstrucció social de Catalunya. D'una banda, formant un govern d'esquerra, reformes que posi al centre les polítiques socials, però també a través d'una fiscalitat més justa. Ho afirma Enrique Rodríguez, secretari comarcal de Comissions.
Tenim d'incrementar, entenem nosaltres, no?, la nostra capacitat de recaptació per anar a la mitjana europea, que ara mateix estem 6 punts per sota d'aquesta mitjana. No? I s'ha d'incrementar aquesta recaptació amb el que més té i amb el que més guanya. I també una tercera part, que ens oblidem molt, que és abordar el frau fiscal, no?
Alhora demanen que s'inverteixin correctament els fons europeus que han d'arribar a Espanya per un import de 140.000 milions d'euros. José Luis Fernández, secretari comarcal d'UGT.
Aprofitant que n'hi hauran els fons europeus, siguin capaços de plantejar-nos una vegada per totes el canvi de model productiu i una política industrial real que faciliti el creixement i el manteniment del teixit industrial del nostre país.
Les patronals també aposten perquè es formi un govern ben aviat i que sigui estable per acabar amb la pandèmia i encarar la recuperació econòmica. Josep Maria Catalán, president de Pimec al Vallès Occidental.
Que es constitueixi un govern estable, no? I que llavors s'adoptin ja totes les mesures per poder fer i acabar de fer front a aquesta pandèmia, no? Que s'acceleri el tràmit de les vacunes, que arribin els ajuts als autònoms i que tot això ens permetrà aixecar tots els confinaments que n'hi ha ara i n'hi ha fins al moment i activar l'economia, no? Que és una de les parts més importants, no?
Des de la Cambra de Comerç també defensen que les administracions es tornin més efectives per facilitar les gestions a les empreses que han estat durament castigades amb els confinaments. Ramon Alberic és el president de la Cambra Sabadellenca.
Per fer front a la crisi econòmica, què creiem que és prioritari? Que es facin eficients i productives a les administracions, tant l'autonòmica com les locals. Cal una digitalització urgent de tota la gestió pública. També que es faci el desenvolupament urgent de la llei de facilitació de l'activitat econòmica. Però això ha de ser urgent i ens ha de portar a aquesta millora de la gestió pública.
Finalment, el Baric també ha aprofitat per reclamar una nova llei de cambres catalana.
I en clau política, el sabadellenc Joan García, diputat de Ciutadans, atribueix la desfeta electoral del seu partit a la baixa participació al 14F. En declaracions al Cafè de la Ràdio, García creu que és un dels factors que hi han influït, però que n'hi ha més que hauran d'analitzar tranquil·lament.
Malgrat que els sectors més descontents de Ciutadans exigien dimissions pels mals resultats, de moment no se n'ha produït cap. Tot i això, García ha afirmat que el seu partit sempre fa autocrítica, tant quan guanyen com quan perden.
Ciutadans també ha canviat bastant, hem passat un congrés, vam fer autocrítica quan vam tenir un mal resultat a les generals, que això és el que ens va portar al Congrés. Crec que bona part dels valors que vivim ara mateix són diferents i en aquest cas jo crec que l'autocrítica existeix, s'ha de fer sempre quan es guanya, quan es perd, per tant la farem.
El diputat del Partit Taronja, que repeteix per tercera legislatura, no ha entrat a valorar cap a on podria decantar el seu futur govern. Ara bé, ha reconegut que l'hemicicle torna a estar molt fragmentat. Està conformat per 8 partits diferents després de la irrupció de Vox. A diferència de la resta de diputats sabadellencs al Parlament, Joan García no s'hi ha desmarcat i ha afirmat que Vox és un partit constitucionalista i ha felicitat els seus diputats.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
La síndica municipal de Greuges, Més Coses, reclama a l'Ajuntament la incorporació de bonificacions en impostos i taxes per a les famílies monoparentals equivalents a les existents per a les famílies nombroses. Eva Bellan ha fet aquesta demanda després que una família sabadellenca hagi lamentat que les beques menjador no tenen en compte la seva condició. Però no és el primer cop que la síndica fa sentir aquesta necessitat.
El 2019 ja va presentar una actuació d'ofici on demanava una bonificació de l'IBI per les persones que crien els seus fills sols. És una demanda que no s'ha arribat a executar mai. Avellan considera que cal protegir aquestes famílies, com ha apuntat el programa El Cafè.
Tenen una necessitat de conciliació més gran que d'altres famílies i això fa que hagin d'estar amb feines amb jornades parcials, que són més difícils de trobar. De fet, moltes dones estan en situació d'atur i d'atur de llarga durada. Realment les dades són molt grosses. I que un cop tenen aquestes feines, normalment en el mercat desregulat, es quedin ràpidament sense feina, passin a l'atur, un atur que cobren menys perquè han cotitzat menys perquè estan en mitja jornada, etc. No? Això afegit, perdó, a l'escletxa de gènere, no? de sous, que també les afecta, òbviament, i que fa que tot plegat les porti en una situació de pobresa.
Per la síndica, però, les actuacions han d'anar més enllà de l'Ajuntament i s'han d'entomar també des de la Generalitat i des de l'Estat.
Caldria potenciar més les polítiques de conciliació, tenint en compte la complexitat afegida que tenen aquestes famílies. Crec que s'hauria de treballar també amb l'equiparació legal de les famílies nombroses, les famílies monoparentals respecte a les famílies nombroses, que es consideressin, diguem-ne, a nivell fiscal, a nivell tributari i a nivell de recursos i de serveis de la mateixa manera. Crec que també caldria donar més valor a les tasques de cura, o sigui, canviar una mica l'imaginari col·lectiu i que ens n'adonem tots i totes plegades que realment l'important és poder sostenir la vida.
Avellan lamenta que les cures reproductives suposen una dedicació molt important, sobretot per part de les dones, no remunerada ni reconeguda. Per a ell el més important és que es produeixi un debat sobre aquesta qüestió per intentar capgirar-la en l'àmbit social.
Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Sabadell ha creat un logotip per identificar totes les accions, activitats i iniciatives relacionades amb el benestar animal a la ciutat. D'aquesta manera es faran visibles els equipaments públics, establiments comercials, de restauració i d'hostaleria que siguin pet friendly, és a dir, que admeten l'accés d'animals al seu interior.
El logo ha estat creat pel grafiter sabadellenc Werens i s'hi poden identificar les seves característiques flors amb un gat i un gos. S'afegirà a les armilles que porten els agents cívics de la ciutat. A més, s'han fet unes mascaretes amb el mateix disseny que repartiran amb l'ajuda d'entitats animalistes. Precisament aquestes entitats i els espais implicats són els que treballaran els criteris per definir el segell pet friendly. Ho explica la tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell.
Poder treballar en diferents entitats de la ciutat i en diferents comerços, ja siguin bars, ja siguin restaurants o qualsevol tipus de comerç de la nostra ciutat, doncs perquè ells també ens ajudin. I com ens poden ajudar? Doncs és seure amb aquestes comerços i amb aquestes entitats per dissenyar entre tots i totes uns criteris, perquè quan anem a un d'aquests establiments amb els nostres animals sapiguem si podem entrar i si no hi podem entrar.
Des de la regidoria segueixen treballant per tenir noves àrees d'esbarxo per a gossos a la ciutat, així com fent campanyes de sensibilització per la tinença responsable d'animals, tal com estableix el Pla d'Actuació Municipal de Benestar Animal. També s'han organitzat activitats pedagògiques adreçades a infants i joves, com els tres grafits que han elaborat al barri de Poblenou, un a l'escola Juan Ramón Jiménez i els altres dos a les places de les dones i el de Xavier Sanahuja.
Afegim un parell de punts més en clau de successos. Una fuita d'aigua en un pis desocupat obliga els bombers a intervenir-hi.
L'incident s'ha produït a última hora de la matinada d'avui. Un veí del número 1 del carrer Riera Alta va alertar de la fuita d'aigua que provenia del pis superior. Els bombers van intervenir per aturar la fuita i van determinar que el pis portava desocupat un mes. La causa de l'incident ha estat un pas d'aigua que va quedar obert i que ha anat acumulant aigua fins que ha acabat vessant el pis de sota.
La policia municipal deté un home per conducció sota els efectes de les drogues.
La detenció va tenir lloc ahir al migdia al carrer Goya. Un control policial va aturar un turisme portat per un home de 28 anys a qui van realitzar el test de drogues. El conductor va donar positiu en THC i va rebre una denúncia administrativa per aquesta acció. El vehicle va quedar immobilitzat i van intervenir dues unitats de la policia municipal.
Temps ara per a la cultura. Arriba la preestrena del nou senzill de Longue, Cau la tardor sobre el mar.
Cau la tardor sobre el mar. La tempesta que ens va robar l'agost ha fet lliscar.
És una cançó que el cantautor va composar durant els mesos de confinament amb el desig de recuperar la llibertat.
Després que la pandèmia l'obligués a aturar la presentació del seu darrer disc, L'hora viscuda, el cantautor Longue ha preestrenat un any després el senzill Cau la tardor sobre el mar. L'obra és el fruit de la inspiració que li va venir al músic durant el confinament de l'any passat. El missatge de la cançó és el desig d'alliberar-se de la reclusió del confinament i per això Longue utilitza el mar com a metàfora. N'explica el significat al programa Al Matí.
Sí, és que el mar és aquella finestra, ostres, que quan el deixes de veure et dones compte de quina falta fa veure'l. Quan el veus no li dones valor, com a totes coses de la vida, no? I sí, és allò, el mar no té parets, no té fronteres, no té portes, és llibertat absoluta.
La cançó coincideix amb el canvi d'aires del seu autor. L'any passat, Llongué va mudar-se de la comarca costera del Tarragonès a la Franja de Ponent. Aquest canvi va fer que una de les coses que més greu li sabés fos deixar de viure a la vora del mar. Llongué també ha destacat que el fet de treballar només en una cançó alhora s'ha notat en la qualitat del producte. Per al cantant, aquesta tasca li ha permès treballar sobre coses del moment. Per últim, també ha aprofitat per donar suport al raper Pablo Hasél, que avui ha estat empresonat després d'un tancament a la Universitat de Lleida, que ha tingut un gran ressò mediàtic.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Repassem ara l'actualitat més enllà de la ciutat. El raper Pablo Hasél ingressa a presó després de trinxerar-se a la Universitat de Lleida.
El raper lleidatà Pablo Hasél ja és a la presó de Ponent després que aquest matí els Mossos d'Esquadra l'hagin detingut al rectorat de la Universitat de Lleida, on s'havia tancat per evitar l'empresonament. Hasél ha de complir una condemna de més de 2 anys de presó per delictes d'enaltiment del terrorisme i injúries a la corona per les lletres de les seves cançons. Després de l'atenció, plataformes en suport al raper han organitzat concentracions de suport. En el cas de Sabadell, serà a les 7 del vespre a la plaça Sant Roc.
Doncs precisament acabem de conèixer que Unides Podem registrarà una petició d'indult per al raper Pablo Hasél, la mesa del Congrés, a més a tràmit la iniciativa de la formació Lila per derogar les injúries a la corona. I més qüestions en clau judicial, perquè la Fiscalia ha decidit investigar Vox per incitar l'odi contra l'Islam.
La investigació s'ha obert per una denúncia de delictes d'odi que van presentar els representants de la comunitat musulmana de Catalunya. La denúncia es va presentar per un vídeo que la formació d'extrema dreta va publicar al seu compte de Twitter, on s'afirmava que la islamització perpetrada pel separatisme havia convertit Catalunya en un perillós refugi per a jihadistes. Les entitats que han presentat la denúncia demanen a la resta de partits que respectin la llibertat religiosa i que no utilitzin els sentiments religiosos de forma partidista.
Doncs el portaveu de la formació d'ultradreta, Iván Espinosa de los Monteros, creu que és singular que la Fiscalia investigui Vox per islamofòbia i ha dit que s'hauria de preocupar més pel discurs, diu, d'odi que s'emet des de les mesquites salafistes. I acabem. La Fiscalia de Madrid investigarà proclames antisemites durant un homenatge a la Divisió Azul celebrat dissabte passat al costat del cementiri madrileny de l'Almudena. El Ministeri Públic creu que podrien ser constitutives d'un delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. La Comunitat de Madrid i la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya ho havien denunciat davant la Fiscalia. Durant l'acte es va assegurar que el jueu és culpable de tots els mals que assolen Europa, mentre que la Divisió Azul va ser un referent, van dir, de la lluita per Espanya i per Europa. Mig minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de 2:15. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.